Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. La dictadura de Primo de Rivera va tenir una vida relativament curta, però va ser una de les èpoques més dures i de més repressió contra els símbols de Catalunya. Dues institucions representatives de la societat i la cultura catalanes, l'Orfeo Català i el Futbol Club Barcelona, van viure trajectòries paral·leles i van arribar a estar clausurades a la vegada. El motiu va ser una xiulada a l'himne espanyol abans d'un partit que el Barça havia organitzat en homenatge a l'Orfeo al Camp de les Corts el 14 de juny de 1925. La repressió del règim militar va obligar aquestes dues entitats a suspendre totes les activitats previstes, amb el consegüent perjudici econòmic i social durant un període d'aturada forçosa que podria haver portat fàcilment a la seva desaparició. La dictadura de Primo de Rivera va ser més agressiva amb les institucions que amb les persones. Poc després del pronunciament militar s'havien dissolt i substituït els ajuntaments, s'havia suprimit la mancomunitat i el català havia quedat restringit a l'àmbit privat. En el moment dels fets, l'Orfeo Català ja tenia més de 30 anys d'història i s'havia distingit per la tasca musical i pel compromís amb el país. Pel que fa al Barça, que acabava de celebrar les noces d'argent, havia començat a patir una persecució pública evident per part de les autoritats. El 1925, any sant jubilar, l'Orfeo va decidir fer un viatge a Roma desvinculat de qualsevol expedició espanyola. Entre el 29 d'abril i el 9 de maig van actuar en diferents espais de la capital italiana i van ser rebuts en audiència pel papa Pius XI, al Vaticà. L'èxit de la visita i les mostres de suport popular a la tornada del viatge van molestar els militars, les autoritats de la dictadura i alguns sectors de l'Església espanyola. La catalanitat de l'Orfeo i la projecció internacional, igual com la del Futbol Club Barcelona, incomodaven clarament el règim. La xiulada a l'himne al Camp de les Corts en l'homenatge a l'Orfeo el 14 de juny va ser l'excusa que buscava el nou governador civil, Joaquín Milans del Bosch, per actuar contra totes dues entitats. En el cas del Barça, la suspensió decretada era de 6 mesos, però l'Orfeo s'enfrontava a una clausura temporal indefinida fins a nova ordre. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé, però avui hem de parlar d'un tema una mica xocant, no? Perquè això de que és relativament conegut que el Barça el van tancar durant la dictadura de Primo de Rivera, però la relació amb l'Orfeo Català jo no sé si era tan coneguda.
Sí, hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte sempre, i és que la dictadura del general Primo de Rivera va ser cruel amb les institucions, però preventivament moltes persones que haguessin estat perseguides ja es van exiliar, perquè sabien que jugaven amb militars. Militars d'una època, que després en diríem, ja es començava a dir africanistes, i a més tenien un fracàs absolut en la guerra del Marroc. Havien tingut uns fracassos totals. A més hi havia un altre problema, és el problema de que havíem tingut els anys del pistolisme, aquells anys, diguem, d'aquella famosa frase d'en Joan Oller, quan mataven pels carrers,
eh? Sí, sí.
Però que mataven de veritat, i que llavors ve, diguem, una dictadura que diu que vol posar solucions a tots, al problema econòmic, a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, vol posar fre a la situació política, social i el creixement del catalanisme, amb tota una sèrie de coses. Clar, això s'ha de fer paral·lel, diguem, a l'evolució que el Gamper, el fundador del Barça, ha fet en referència d'implicar molt, endinsar gairebé, fer coincidir els valors del Barça amb els valors d'aquell catalanisme emergent que s'estén per tot el territori, no? Totes aquestes característiques explicarien, diguem, un fenomen que és molt profund, que tindrà conseqüències, algunes d'elles fins fa 4 dies, que és la dictadura que se n'adona que ha de jugar amb referència als valors esportius. I aleshores, clar, el Barça és un valor esportiu contrari als seus interessos. I a partir d'aquí, més l'Orfeo Català, que ha agafat un gran protagonisme, a més a nivell internacional, i amb un règim que vol defensar, diguem, el catolicisme d'una forma extrema, clar, que va veure el papa i ells no són representats, tot això fa que els militars irritats...
Els irrita.
Els militars que tenen una sensibilitat agressiva exterior cap a la societat, el que fan és quedar-se al poder. Recordem, amb això acabo, eh? Però recordem que al segle XIX els militars feien cops d'estats i donaven el poder als civils. Al segle XX, quan els militars han agafat el poder, se l'han quedat. La dictadura del general Primo Rivera i després la dictadura franquista.
Una cosa que a mi em sorprèn de la dictadura de Primo Rivera, i en aquest cas és un exemple, em sembla bastant evident, és que s'ha dit moltes vegades que la dictadura va lligada amb l'auge dels moviments autoritaris a Europa. A l'any 22 hi ha hagut la marxa sobre Roma i
la pujada
del feixisme, etcètera. Eh? I hi ha en altres llocs on està bullint l'olla amb la qüestió després de la Primera Guerra Mundial. Doncs bé, a tot arreu, aquests moviments autoritaris el que volen és fer una mena de revolució ultradretana dins la societat, per això es diuen socials. Però, en canvi, a Espanya, a l'estat espanyol, una de les obsessions és Catalunya, que no és una... O sigui, quan puja Hitler al poder, l'obsessió no és Baviera. Quan puja Mussolini al poder, l'obsessió no és Llombardia, el Vèneto o Calàbria. Però, en canvi, a l'estat espanyol hi ha una obsessió que és xocant, no?
Perquè des de l'any 1901, des de que es comença a fer, diguem, d'una forma... posen apoderats a les votacions i de forma pública a Catalunya hi ha un control de veritat democràtic dels resultats electorals, clar, Catalunya és, i ja es dirà després quan la Guerra Civil, no? Barcelona és culpable, i Barcelona és culpable, i després s'estén al de Barcelona, ho diuen, el barcelonisme. Encara no té un component esportiu, eh?
Sí.
És culpable, i això ho diran l'any 39, el primer Consell de Guerra de l'any 1939, el general Aranguren, li diuen, vostè sabe que Barcelona és culpable perquè a lo largo de la història del segle XX és això. És a dir, aquesta expansió de la democràcia i posar en dubte molts valors de l'exèrcit, que és un exèrcit hipertrofiat, és grandiós, que a més acumula derrotes i que, bueno, dins del carrer, com ha explicat molt bé Xavier Casals, dins del carrer hi ha enfrontaments entre la població i uns militars que no responen a les demandes de la població. Una població que té consciència social, política, sindical, ideològica, i que està apareixent les masses amb protagonisme polític en aquells anys. Recordem que l'any 17 hi ha hagut la Revolució Russa.
Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entendre aquesta història fascinant de la relació entre l'Orfeó i el Barça, una relació, en aquest cas, no volguda, altres sí que l'havien volguda, però en aquest cas, òbviament, no. És l'amic, historiador, escriptor, periodista, activista cultural, Joaquim Monclús i Esteban, professor d'història a l'ensenyament secundari, i és autor d'un llibre que acaba de sortir, d'aquí ve l'excusa per portar-lo, que sempre ens agrada tenir excuses per portar-lo, La clausura de l'Orfeó català i el Futbol Club Barcelona 1925, publicat per Dalmau Editor. Senyor Monclús, Joaquim, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Bon dia, benvingut, igual, gràcies.
Parlem una miqueta dels antecedents. Quan hi ha el cop d'estat de Primo de Rivera l'any 23, inicialment no molts sectors de la burgesia catalana que li donen un suport directe o indirecte no pensen de cap de les maneres que ben aviat començarà a atacar, entre altres coses, l'Orfeó català o el Barça. Deu xocar molt, això, no?
No, aviam. Aquí hi ha una cosa que... Jo ja estic jubilat, ara, però dic als historiadors, principalment, que han d'estudiar un senyor que es diu Denis Heinemann. Perquè aquest és culpable de moltes coses de les que passen aquí. Aviam. Aquest senyor era americà, però d'ascendència alemana, jueu, i ve aquí i presidís Tramvies. Però, a més, també presidís Sofina, que és una entitat que portarà tots els fluxos de capital de les elèctriques, perquè, com diuen en aquells moments, el regne d'Espanya ha sigut neutral, no el poden tocar aquí.
O sigui, els fluxos de capital durant la Primera Guerra Mundial es porta cap aquí.
O sigui, tots els mars, diguem, d'Alemanya enfonsada, tota la riquesa d'Alemanya la porta cap aquí.
La porta aquí. I llavors AEG, la famosa AEG elèctrica. Sí. I llavors aquesta gent gestiona, diguéssim, tot el de Sud-amèrica. Què vol dir això? Argentina, Xile, Uruguai, el que són trens, el que són elèctriques, o sigui, tot el que està, no sé quin nom li diríem, no? d'aquesta novetat, no? I llavors, aquí arriba un moment en què surten els diners per les orelles. O sigui, a més, aquí ha llegut un moment en què el Montañés i el Pearson han intentat crear el que és la Barcelona Traction. Aleshores, aquesta gent...
Una gran empresa elèctrica, en una època en què no hi havia elèctriques, o que estaven començant.
La canadenca.
Què fan aquesta gent? La volen comprar. El preu més barat. I són els que promouen les vagues. O sigui, els vagues els interessa tant a l'empresa per comprar el preu més barat que puguin les accions.
Perquè caiguin les accions.
Claro. Mm-hmm. I llavors, tot aquest embolic, això què comporta? Que Cambó no se'n surt. Aviam, Cambó és el secretari de la Inemann. O sigui, tot el tinc
clar. És l'advocat.
L'advocat i soci.
Sí, sí.
No sol l'advocat. Però no se'n surt, perquè el Cambó no és d'aquest tarannà. Des d'ells. Perquè aquests... em pensa que és la Inemann. El marquès de Foronda. Aquest va ser el president, com sabeu, de l'Expo. I treballava allà. I un anti... diguéssim, català, de lo més. No sols són els militars,
Hi ha una mena de conglomerat civil, diguéssim.
Civil. Sí. I aquests, el Piniquipon, aquest també...
El que havia sigut alcalde de Barcelona.
Sí, tota aquesta gent, aleshores, fan aquest anticatalanisme. I llavors, com s'explica que el dictador el porten allà a l'estació de França i l'acomiadin tots aquests... perquè hi ha pressió. Perquè si no cobres. Per exemple, una de les coses que vaig estar mirant un dia va ser a les RUCs. Quan les RUCs pren posició del govern, aquí s'alarmen. Hòstia, este qui és aquest? I un salta i diu, oh, no pateixes, diu, ja fa 3 anys sense que el tenim en nòmina.
Per tant, hi havia... Per tant, hi havia aquest lligam claríssim entre molts sectors de les classes altes catalanes, no només catalanes, amb els interessos per tirar endavant una mena de dictadura autoritària.
Per tirar una mena. I després també, d'alguna manera, la figura del rei. El rei també es posa molt nerviós cada vegada que aquí passa qualsevol cosa, perquè, clar, vull dir, aviam si més independitzaran i em fotran algun absurd, no? Llavors, tot això plegat, perquè el Foronda i tota aquesta gent són homes del rei, tots. Tots xuclen.
Mm-hmm. Sí, hem de pensar que en la immediata postguerra mundial hi ha la lluita, primera, hi ha la lluita per l'autonomia integral de Catalunya i que més endavant hi haurà uns processos amb els quals fins i tot el president de la Diputació, que ara s'ha descobert amb tota la documentació que hi havia una paret falsa, s'ha descobert fa 2 o 3 anys, doncs que estaven, diguem, convençuts de que podrien demanar a la Societat de Nacions el que havia dit el Wilson de que Catalunya participés del dret a l'autodeterminació. El cert és que la por d'Espanya...
Wilson havia sigut el president dels Estats Units, havia promocionat el tractat de Versalles de després de la Primera Guerra Mundial amb els famosos 14 punts, un dels quals l'últim era l'autodeterminació de tots els pobles.
Dels pobles d'Europa, perquè diu cada vegada que piques a terra et surt una nació. El que hem de fer és que aquestes nacions puguin decidir el seu futur. Aquesta és la seva vida. I aleshores l'estat espanyol té una gran por d'això. I a més, amb la problemàtica social explica, com diu molt bé Puig i Cadafalch, que l'error més gran que de la seva vida va durar un dia.
El de Puig i Cadafalch,
el president de la Mancomunitat, que va donar suport inicial durant un dia, i ells a l'estació, el dictador del general Primo de Rivera, el dia següent se n'adona que s'ha equivocat a la baix, però això tota la vida el perseguirà, però clar, inicialment li va donar suport.
Això porta a que determinats sectors, això, de la burgesia, de les classes altes catalanes, que tenien... no tots, però tenir un cert suport i ajuda de mecenatge a diverses activitats culturals, doncs allò es dubta allà d'un dia per l'altre, o almenys com una sorpresa. L'Orfeo Català, per exemple, que ha nascut amb una doble vessant popular i també de la burgesia, deu tenir el terra segat a sota dels peus, no? M'imagino.
Aquí volia dir una cosa, quan ara ho has estat comentant, de que el Primo de Rivera és un cínic, però un cínic cínic. Perquè es diu de que van redactar un estatut de cara a Catalunya i ell era un dels que més avançat donava per Catalunya. Clar, quan ja es deuria estar pensant que es fotrà el decret contra el separatisme, al cap dos dies, no? O sigui, aviam, el del Puig i Cadafal no és tan greu perquè es van enganyar tots. Es van enganyar com un... Clar, si tu vas dir, no, posarem una mica d'allò en els treballadors, els posarem a ratlla, però l'autonomia la deixarem funcionar. Clar, si va dient aquestes coses, sí, l'altre s'ho creu.
Però és greu des del moment que es dona suport a un cop militar que, home, a més, dius, l'enganya amb el tema del catalanisme, però amb els altres no l'enganya.
No,
o sigui, que en aquest sentit, Puig i Cadafalch no s'autoenganya dient és que no, serà una mena de retoc social. No, escolti'm, aquí hi haurà una dictadura i vostès, que ens han donat suport, els deixarem l'autonomia i aquí els enganyen. Però la resta no.
I després, altra cosa, ells estan fent tot el possible que parlem del pistolerisme, que això vagi endavant perquè els interessa.
Clar.
I aquí hi mor molta gent innocent.
Sí, sí.
Entre el... com diuen, els sales a menors, que jo llavors vaig assabentar amb qui era. Aquest era el gendre de... el cunyac d'Esbaratec, l'oncle d'Esbaratec. Saps aquells que escrivien a La Vanguardia?
Encara hi ha un...
Sí, família.
Encara la família aquesta una part ha seguit fins...
Sí, periodisme econòmic.
Periodisme econòmic, que estaven molt lligats, diguem, a la dreta més dura, diguem.
Claro, per això els d'Esbaratec el van matar com el van matar. O sigui, li van fer l'estampida, no? Perquè es coneix que els anarquistes n'hi va pelar tants.
Sí, sí.
Què va dir això?
Centrem-nos. Anem cap a l'Orfeo Català, perquè si no, no ens en sortirem.
Sí.
Quan comença la dictadura, quina és l'actitud cap a l'Orfeo Català i altres institucions de caire relativament catalanista o molt catalanista?
A veure, el primer dia ja van marcar, perquè els successos que van haver l'11 de setembre, anem allà molts detinguts, ja marcava una mica la línia. Al cap d'uns dies és el pronunciament, el que diem en aquells temps al segle XIX.
Dos dies després.
Dos dies després.
De l'11 de setembre al pronunciament.
I a partir d'aquell moment, diguéssim, a l'Orfeó se'l miren així, d'allò no hi ha més, però al Barça sí. El Barça intenten ja des del primer dia, diguéssim, això no pot ser. Això que mos aglutina la gent i el catalanisme i tot plegat, i ja hi ha una denúncia, no?, que li van pagar això, no sé si són 10.000 pessetes o...
multa.
Una multa. O sigui, des del primer dia ja el van atacant. Uh-huh. Llavors, hi ha un altre personatge que no podem veure, que és el Gamper. El Gamper no el podem veure ni en pintura, perquè consideren ell que els ha revolucionat tota la història del Barça. Uh-huh. I va anar per ell.
Clar, Gamper, des de 1908, havia entrat i sortit com a president del Barça diverses vegades, em sembla que era la cinquena vegada que era president, i Gamper, amb la famosa assemblea de 1908, que el Barça està a punt de desaparèixer, un dels girs que dona l'entitat, i que, de fet, explica en bona mesura el seu èxit, és aquest gir, diríem, catalanista. O sigui, fins aleshores un club de futbol que, mica en mica, va generant simpaties en sectors catalanistes, però no es decanta especialment, a partir de 1908, en canvi, sí que té una actitud més ferma en aquesta qüestió. Suposo que per això, a més, diguéssim, d'origen estranger, etcètera, etcètera, i deien que parlava millor el català que no el castellà...
Protestant,
no ho oblidem.
Possiblement.
Una combinació horrible per la dictadura, clar.
Possiblement maçons, també.
Sí, això no està registrat com a maçó.
Aviam, és que està registrat com a maçó. Nosaltres sabem una mica els que hi ha aquí. Però els que estan registrats a Anglaterra, aquí no, ningú, saps? Callen. I aleshores, per saber si aquests que a més eren estrangers i tal, s'ha d'anar a Anglaterra per saber-ho. Si no, no. I si Anglaterra no te diu que no vol dir-te, doncs no, acaba.
Uh-huh. Aleshores... en tot cas, el Barça estava lligat amb això i al mateix temps l'Orfeó feia aquesta gira cap a Roma, que va ser una gira escandalosa.
Sí. Aviam, es triomfen a Roma davant del papa i endavant de tota la societat, i a més és la premsa, diguéssim, qui escriu en aquells moments i explica el triomf de l'Orfeó. I el triomf de l'Orfeó és grandíssim. I quan ve aquí, el reben totes les classes, diguéssim, entre altres, hi ha un dels que hi sigui, i després en parlarem, que és el Roca Cavall. El Roca Cavall juga un paper molt important és el que està en el moment en què arriba l'Orfeo, en tots els carlins, llavors ell està als carlins.
Sí, perquè el carlisme encara tenia una força social important.
Té contactes suficients a Roma com perquè tingui una obertura sí, però, i l'Orfeo sigui ben rebut.
Sí, però el carlisme, en aquell moment, juga la carta nacional.
Persecució pública que havia patit durant els primers anys de dictadura, el Barça va voler sumar-se als homenatges que estava rebent l'Orfeo Català per l'èxit obtingut a Roma. Per aquest motiu va organitzar un partit el 14 de juny de 1925 entre el seu club, campió de Catalunya i d'Espanya, i el Club Deportiu Júpiter, campió de la segona categoria espanyola. Per evitar problemes amb les autoritats a l'hora de sol·licitar el permís de l'acte, es va obviar que es tractava d'un partit d'homenatge. En aquell moment, la junta directiva estava presidida pel principal fundador del club, Joan Gamper.
Senyors, ja he rebut la resposta del president de l'Orfeó. El senyor Joaquim Cabot ocuparà gustosament un lloc a la tribuna presidencial amb altres directius de l'Orfeó, així com el mestre Millet. Ja podem confirmar que l'homenatge serà el dia 14 a les 5 de la tarda. Tot i així, davant dels rumors que corren sobre una possible prohibició de l'acte, en la sol·licitud al govern civil val més que no esmentem l'Orfeó Català?
Serà el més assenyat, sobretot després d'haver hagut de suspendre l'acte a Montserrat en homenatge a Samitir. No ens estan posant les coses fàcils, aquests militars.
No es preocupin, amics meus. Amb l'Orfeó ens uneixen uns mateixos ideals, i això es farà ben evident el dia del partit. D'entrada, m'encarregaré de lliurar personalment als representants de l'Orfeó una corbata amb els colors blau i grana. Per cert, el pergamí que li hem encarregat al senyor Utrillo ja està enllestit?
Acaba d'arribar, president. L'escrit que l'acompanya és ben ufanós.
Seria tan amable de compartir-lo amb tota la junta?
I és clar que sí. Avui a Catalunya, l'art i l'esport són dues columnes bessones que aixequen cel amunt la bandera invisible de la pàtria. La pàtria nova s'està forjant. Sota el mall del dolor, la joventut esporneja. Vosaltres tot cantant i nosaltres tot jugant, treballem dia i nit per la glòria d'una raça. Amics de l'Orfeó, columna germana, el teu gran triomf de Roma oreix el nostre front. Per la victòria d'avui, per la lluita de demà, el Futbol Club Barcelona vol viure al teu costat.
Magnífic! Està clar que els nostres sentiments no depenen de cap ordre governativa. També els volia comentar que he fet arribar unes invitacions a la divisió de l'esquadra de guerra de la Marina Anglesa que acaba de fondejar el moll. Bé, de fet, les ha enviades l'Arthur Whitty, a qui tots coneixeu, perquè ell, que és anglès, hi té més mà. I els de l'Armada han estat tan amables d'oferir que la seva banda dels Royal Marines ens toqui algunes peces el dia del partit.
Molt bona pensada.
Ah, estic segur que serà un dia perfecte, un dia per recordar.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Joaquim Monclús i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la clausura, en els temps de la dictadura de Primo de Rivera, tant de l'Orfeó Català com del Futbol Club Barcelona. Senyor Monclús, acabem de sentir aquesta reunió del Futbol Club Barcelona on preveuen fer un homenatge el 14 de juny, un partit contra el Júpiter, un partit que, a més, ja havia acabat la temporada i, per tant, era una cosa, teòricament...
Partit de costellada.
Costellada total. Però no va ser un partit de costellada. No pel que va passar directament entre els jugadors, que això no va tenir cap mena d'importància, sinó pel que va passar amb l'entorn. Què és el que va passar?
El que va passar és, primer, hi estaven les autoritats, les autoritats catalanistes. I per què? Perquè era un homenatge. Una cosa. Llavors, què és el que va passar? El que va passar és que hi havia aquí al port, hi havia, digues, amb els anglesos, i...
un vaixell de guerra.
Sí, un vaixell
dos.
I tenien una banda molt potent. I van dir, però la llogarem i així serà més important per al futbol, no? Farem bullir l'olla, no? I van portar la banda. Llavors, abans de començar el partit, primer van jugar els juvenils, perquè el partit, i després ja quan va vindre els grans, ja, pues em van tocar a la Marxa Real.
Sí, pel que sé, van sortir, i van sortir de diguéssim, dels vestuaris, la banda, tocant la Marxa Real, la qual cosa, esclar, suposo que devia xocar moltíssim a tota aquella gent, perquè devia haver-hi unes 20.000 persones, més o menys.
14.000.
14.000, no arribava, no estava ni ple el camp.
No estava.
Mm. Sí, que és el primer camp, diguem, establert i construït pel propi Barça.
Sí, en aquells moments tenia 20.000 de capacitat, que era moltíssim.
Ells calculen que hi havia uns 14.000.
Sí, tampoc hi havia tanta... Però, clar, sortir amb tot el que estava passant, amb la mala maror que hi havia, amb la prohibició... Recordem que, per exemple, les trucades de telèfon les sentien les telefonistes, eren dones habitualment, i tenien l'ordre de que si sentien parlar català tallaven immediatament la trucada. Vull dir que estava prohibit fins i tot en aquest punt el català. A la bandera catalana li deien la bandera separatista. Les quatre barres, l'estelada. Sí. Per això dic que hi havia una mala maror. El tocar la Marxa Reial d'aquells anglesos, ho han fet mala lluna o va ser un error dels anglesos, una mala pensada dels anglesos?
No, és normal. Primer toques l'himne d'aquí, el que passa que com ells no estaven documentats i no sabien el que podia passar, però un vermell...
L'himne espanyol, ja està.
I l'escridassada va ser de les que marquen època.
Més cara encara. És que va ser molt forta i després van tocar l'himne anglès. La gent va formar en respecte i tal, i això...
Encara per contrastar més. El God Save the King, en aquella època. Sí.
En què es va fastidiar més, no?, els militars. Aleshores, van haver algunes detencions en el partit i a fora.
Ja allà mateix?
Allà mateix, sí, allà mateix van haver alguna detenció, però quan va ser la cosa va ser per la gala. Llavors van anar a buscar el Gamper. Uh-huh. El Gamper ell no ho diu, però hi han testimonis de que el van pensar i que es van portar a algun cataclac, saps?
Yeah.
Vull dir, això no ho sabem segur, perquè tampoc n'hi havia advocat davant.
Yeah. El famós personatge que hi havia era el Conde, que era un capità de la policia, famós per les tortures i que moriria un parell d'anys després per una malaltia, diguéssim, relativament jove, però que ja s'havia distingit com a torturador i era el que estava present i que va parlar amb Gamper, amb la qual cosa... I no és d'estranyar que li clavés alguna clatellada, perquè el tarannà del personatge era així. Sí.
I per la nit van començar a tindre gent, i aquesta gent anaven a parar a la Model, i en aquells moments el Roca Cavall, que parlàvem, el Roca Cavall era gendre famós Junyent, que eren els carlistes que manaven, no?
D'aquí Roca Junyent,
claro.
que és el fill, no? Del Roca Cavall. Si no,
és el fill del Roca Cavall, sí.
Sí.
I aleshores, ell, per una d'això de misericòrdia, anava als presons a rebre gent. Després era funcionari, però en aquell moment no és funcionari. Però sí que això li facilita poder entrar. Uh-huh. I va atendre molta gent des que van detindre aquella nit, diguéssim, els militars. I llavors ja es van posar nerviosos, van dir, però què fem? No sabien molt bé el que fer, anem a Madrid, aviam què ens diuen a Madrid. I sí, al final imposa una sanció i se'n va a Madrid al Milán del Bosch per a veure què li diuen i què ha de fer, no? Mm. I va, el resultat ja el sabem, és aviam allò de l'Orfeó, quedava una mica difuminat, no és tan... perquè no saben què fer, diuen, bueno, doncs, si n'hi dia, però volem dir, ja ho arreglarem, això.
Sí, sí.
Però el que s'importava era el Barça. I el Barça ràpidament van anar a pels 6 mesos, perquè no van poder més.
Clar, o sigui, pel que tinc entès, la proposta inicial que surt de Barcelona de les autoritats primorriveristes és la suspensió, de fet, la dissolució del Futbol Club Barcelona, però des de Madrid mateix veuen que allò pot resultar un drama i d'aquí vindreu dels 6 mesos, el tema de 6 mesos, perquè si no...
És lo fet lent, que es queda sense res. Sí.
El Barça estava pagant una hipoteca molt gran,
sí, sí,
i 6 mesos sense ingressos, en aquella època els ingressos de futbol venien de la gent que, bàsicament, no només, però bàsicament, de la gent que entrava i la pagava l'entrada.
I el Barça estava endeutat.
6 mesos, ells van calcular en 6 mesos, l'entitat haurà de tancar, ja s'haurà acabat el Barcelona, ja.
A veure, ells ja estaven molt encesos per tot el dels successos del Garraf, que havia passat i tal.
Que havia intentat un atemptat a Alfons XIII, sí.
I tot allò està en excusa, no? Però, bueno, se'm van passar molt en el sentit de que per ells no. I llavors aquí, al llibre, hi ha articles de a favor i en contra de la gent del moment. I, bueno, el van posar, diguéssim, 6 mesos, i la manera de com se va resoldre el problema va ser altra vegada tenim el Roc a Cavall. Els carlins en aquell moment juguen un paper molt important perquè se senten forts. I a part de... o sigui, juguen a les dues aigües. I al jugar a les dues aigües, això es facilita, diguéssim, poder anar. Llavors, el Roc Cavall parla amb els militars. No se sap molt bé, perquè aquestes coses són... Però sí que s'ha transcendit i tal, no? I arriben, més o menys, arriben a acord. Un altre que és molt important és el Manel Guarner, que és el secretari. I aquest és molt important perquè són els dos que juguen el paper per després muntar la candidatura en l'Arcadi Balaguer, diguéssim, que se preste a ser president.
President del Barça.
Sí.
Arcadi Balaguer era amic personal d'Alfons XIII, era aristòcrata de Castelldefels, el castell de Castelldefels era on vivia el personatge aquest en qüestió, i després serà el que facilitarà, o sigui, el mal nom de Gamper serà ell qui el difondrà, des de la Junta del Barça, directament. O sigui, també un personatge...
Home, clar,
però fixem-nos de que la situació que hi ha d'atac al Barça per tot el simbolisme que té és que tots els clubs catalans, sense excepció, estan d'acord en retardar la inauguració del Campionat de Catalunya per no perjudicar el Barça. I, a més, fins i tot els socis s'obre una línia i els socis continuen pagant malgrat que no hi ha futbol.
Confirmada la suspensió, la majoria de la premsa catalana es va limitar a reproduir les notes oficials del govern civil. La publicitat va ser un dels pocs diaris que va defensar públicament el Futbol Club Barcelona, encara que fos entre línies, com va fer el dia 21 de juny amb un editorial titulat El bon esportisme. En canvi, el governador civil, Joaquim Milans del Bosch, es va valer del diari apadrinat per la dictadura, La Mañana, a través d'articles tan crítics amb el Club Blaugrana com un que va publicar el 25 de juny, titulat Lo del Futbol Club Barcelona.
Els qui, tot estimant o practicant l'esport, s'interessen preferentment pels problemes espirituals de llur poble i de llur temps, tenen dret a trobar, quan calgui, la solidaritat i la cooperació de llurs conciutadans, fins dels que no són gaire esportistes o no ho són gens. En aquestes condicions, dins d'aquests fets, un afer esportiu és un afer ciutadà. En els bons esportistes, l'afecció als esports no és perillosa, perquè està subordinada als ideals que senten i que són el centre de gravetat de llur esperit. No hi ha ideals pròpiament esportius. L'esportista o té ideals que no són esportius o no en té cap. Els qui volen substituir els ideals ciutadans per un pretès ideal esportiu, que no passa d'una falera, treballen inconscientment contra llur poble. Per damunt de totes les fugues, per damunt de totes les desviacions, hi ha els imperatius ètics i morals. La primera cosa que cal demanar als bons esportistes, i en alguns sectors catalans tots els esportistes que hi ha són de bona mena, és que no es donin per ofesos ni per al·ludits quan es combat aquells esportistes, encara massa nombrosos, que instintivament amaguen, sota l'afecció als esports, l'escepticisme i la fatiga d'unes ànimes apagades.
El nostre article de fa dies, referent al Club Esportiu Separatista, ens ha valgut felicitacions d'una banda i recriminacions de l'altra. Si hem de ser sincers, ens satisfan més aquestes que aquelles, perquè ens demostra un cop més que les veritats amarguen.
És que no recordem que en Cabot, actual president de la Federació, fou ponent de la comissió encarregada del seu projecte i estatuts i va fer posar l'article 3er pel qual es declarava el català idioma oficial i ni tan sols s'admetia la cooficialitat del castellà? I aquests, amb altres senyors per l'estil, han anat a Madrid demanant suport contra la mesura més que justa adoptada pel governador civil contra el Barcelona? I ara presumeixen de ser patriotes? És clar que no han convençut a ningú i han tornat amb la cua entre les cames. Només faltaria. I no creguin, els lectors, que la seva actitud actual es correspon amb un convenciment sincer. No. Es tracta de defensar un grapat de milers de duros amb què ja comptaven pels partits projectats i l'homenatge a Alcàntara. Pessetes, pessetes, com que els senyors separatistes, el que més els dol són les pessetes, ens ha semblat molt bé que se'ls castigui posant-les molt altes i declarant-los fora d'actuació durant una bona temporada. Però sense oblidar que l'estranger Gamper hauria de ser considerat com un indesitjable i retornat al seu lloc de procedència.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Així que en Gamper era un indesitjable, segons la premsa primoriberista. Però, aviam, què havia fet en Gamper? O sigui, digues.
Però la mañana no és la mañana de Lleida.
No, ja. No, això és veritat, fas bé de dir-ho.
Sí, perquè això, la mañana de Lleida va ser inicialment fundada com l'hoja informativa del cuarto cuerpo de l'exèrcit d'ocupació. És a dir, l'any 1939, a 38.
Aquesta és anterior. Sí, aquesta és mañana és anterior. Però què feia Gamper que els molestava tant? Perquè en aquell moment Gamper no deixava de ser un senyor una mica entrat en carns que, bé, tampoc anava tot arreu. Era, a mi em recorda molt l'estil de Laporta, un home molt afable, que anava amb les penyes, que sempre...
sempre que el seu món era el futbol.
El seu món era el futbol, claríssimament. I en canvi, li tenien una tírria de primer ordre, No el suportaven.
Perquè s'havia tornat català. Perquè vivíem d'allà i era un dels grans defensors dels valors catalans, a part de... I això doncs, no el podíem veure, entens?
Què li van fer a Gamper directament? Arran d'aquests fets del 14...
Primer, aquell dia s'ha d'haver emportat alguna claca, però sí. pel que el va, entrevistar. Uh-huh. I després em van decretar l'exili, sense paper.
O sigui, el van expulsar sense... Tu mateix, no? Allò,
Vés-te'n, que si et quedes aquí veurem què et pot passar. Pues, clar,
és indesitjable i el van expulsar. Mm. De totes maneres, jo a l'estadia mirava, encara queda molta documentació per treballar, perquè hi havia tota una sèrie de carpetes que no sé on està.
I que explicaven aquest tema.
I explicaven aquestes coses, perquè això va quedar després. Mm. I aquell... falangista que jo vaig trobar, doncs potser no m'ho vol donar, ho vés a saber. Yeah. Ho va deixar una altra vegada per un altre que vingui, no? I allò es va quedar al govern civil. Ara la documentació no sé on estarà, ara. On pot estar?
Vés a saber.
És un laberint. Quan un arxiu perds algun document, vés a saber.
No, això està...
I altres arxius, a l'època final, a l'època franquista i final del franquisme, han desaparegut. Vull dir, on són? Sí.
Vés a saber si encara existeixen o estan en algun lloc amagats. Sí. En tot cas, la situació és aquesta. A finals de juny de l'any 30, que comencen, teòricament, les vacances. En aquella època els clubs de futbol feien vacances del tot. El Barcelona afronta una suspensió com a mínim de 6 mesos, per tant, fins a finals d'any, la qual cosa, teòricament, li impedeix jugar al Campionat de Catalunya, però no la Lliga, que era segona edició, si no recordo malament, i que començava el gener. Per tant, la Lliga podia anar-hi. La Lliga no era tan important com ara. Gamper exiliat, per tant, nova directiva. O sigui, la situació amb una hipoteca immensa per pagar i sense ingressos. Aquesta és la situació.
Sí, la situació de l'any 25-26, no 30.
Ah, 25-26,
sí.
És un lapsus sí. De...
Ah, el 25.
25, sí, m'he equivocat.
Jo també he estat aquí.
M'he equivocat, sí, el 25, el 25.
No, llavors, el problema és serio, perquè tothom vol cobrar.
Clar.
Hi ha un camp que s'havia acabat de construir, hi ha coses encara per pagar, o sigui, les despeses són grans, no sols dels jugadors. Mm. I ells això ho saben. o sigui, els militars, intenten aviam si resistiràs o no. Per sort, la gent s'hi va vincular, com deia abans el Josep Maria, van traure els diners de llum fos, van pagar d'alguna manera, bueno, diners que...
Les despeses.
Sí, sí, que apareixien. Mm. El mecenatge va ser gran.
O sigui, molta gent. A més, tinc entès que moltíssima gent que estava de sòcia no es va donar de baixa.
Sí, no, va, no es va
durant
donar
6 mesos saps que la... Recordem que el Barcelona, com els altres clubs, el Barcelona especialment, però altres clubs també, no eren només clubs de futbol. Hi havia un munt de seccions on la gent s'apuntava. Si tu eres soci del club tal, en aquest cas del Barça, doncs potser podia jugar a ping-pong o a rugby o a esgrima, perquè hi havia coses de tota mena, o anar a la piscina.
O a tenis.
O a tenis, sí, sí. Hi havia molts esports, molta activitat social. I per tant, això volia dir que durant 6 mesos tot aquell pagament que feies... es tirava la bassa, teòricament. O sigui, no podies fer res de tot això, no només el futbol. Clar, això era dramàtic. Però la gent va seguir.
La gent va seguir. I també s'ha de dir que també els jugadors van seguir tots, també. Perquè alguns jugadors podien trencar. I, escolta, aquest me paga més, ja no estic aquí per a...
Sí, per allò, per passejar-me.
Hi ha coixí social de suport. I aquest Consell Social de Suport explica tots aquests fets i també el que després vindrà amb el nou president, diguem, d'aquesta mena d'hostilitat a la gent que col·labora amb la dictadura. Perquè, clar, la dictadura ara ja no és militar, ara és civil. Continua sent dictadura. Sí. Però, diguem, que a poc la gent ja veu que això té, diguem, no funciona tan bé com deien al primer període. Mm. Aleshores es produeix aquesta situació.
Tot i així, el Barça començarà una etapa, un cop superin aquests 6 mesos, de molts èxits esportius, i això tapa en bona mesura, com passa sovint amb el futbol, que el Nicolau Casaus deia no hi ha crisi en un equip que no se superi amb un 2-0. Doncs, doncs això passa una mica amb el Barça aleshores. El Barça comença a guanyar molt, més que l'etapa anterior, i això farà que hi hagi menys contestació social. Com es viu aquest moment?
Bé, aviam, l'eufòria és gran, la gent s'hi vol que més, augmenten els socis, i cada dia, clar, es viu, doncs, en una època d'eufòria, però eufòria, i cada vegada s'hi vincula més gent.
I a la llarga, amb tota aquesta situació, pressions molt diverses, com les que deia en Joaquim Monclús fa un moment, fan que el Barça, diguem, la suspensió, doncs a poc la van retirant d'aquests mesos i aleshores ja pot tirar endavant la institució i els campionats diversos, etc.
I l'Orfeo Català, perquè no n'hem parlat gaire amb això, més o menys manté l'activitat o no la manté en absolut?
No, els 3 mesos que va estar tancat.
Tancat del tot.
Sí, perquè, a més, pensar... van optar
sí.
La portada,
sí, sí.
La clau, no? Vull dir, això ho van fer al Barça, van anar també a les oficines, als dos llocs, i s'ho van emportar tot. Els dos trofeus.
Tot s'ho van endur.
Tot. Ja ho tornarem.
I ho van tornar o no?
Home, claro.
Home, no, clar, no tenim
alguns, aviam, no ho sabem molt bé perquè no... Jo no ho he estudiat. Si ho van tornar... De fet, sembla ser que sí que ho van...
Sí, però... tot, que no.
Perquè alguns d'aquests trofeus, excepte els que es van destruir amb els bombardejos de l'any 1938, que se'n va perdre una quantitat, després hi tornen a ser aquests trofeus, o sigui...
Per tant, devien retornar,
finalment.
Devien
un retorn, sí, sí.
La sanció a l'Orfeo Català es va aixecar el 13 d'octubre de 1925, en bona part gràcies a les gestions del carlí català Joan Baptista Roca i Cavall, que tenia bons contactes a Madrid. El governador civil, Joaquín Milans del Bosch, va haver de cedir, pressionat pel govern, però tenia por de quedar en ridícul si també se li aixecava la sanció al Futbol Club Barcelona. Per això va escriure el dictador el dia 26 d'octubre, demanant-li que no accedís a la reobertura de les instal·lacions del club. Finalment, el governador civil va aconseguir que el Barça complís tots els 6 mesos de suspensió, però no pas que el club fos obligat a organitzar un acte de desgreuge, com també reclamava.
Excel·lentíssim senyor, tinc l'honor de remetre a vostra excel·lència l'escrit que aquest efecte m'han presentat una comissió del Sindicat Professional de Periodistes de Barcelona, secció d'esports, suplicant que s'alci la suspensió que vaig imposar a la societat Futbol Club Barcelona. En informar vostra excel·lència respecte a l'actuació objecte de l'escrit, em permeto significar que, donat el poc temps, no arriba 2 mesos, que falta perquè es compleixi la pena, a causa del moment en què aquesta gràcia es concedís, podria fer ineficaç la mesura adoptada per aquest govern en càstig de les faltes. A vostra excel·lència no li són desconegudes la seva gravetat i importància. Realment, la suspensió durant els mesos d'estiu no pot conceptuar-se com a càstig, ja que l'imposa la temperatura i la correcció no s'ha de notar fins que no transcorren aquestes calors i comença l'època de partits i campionats. En les comunicacions dirigides a aquest govern sobre aquest afer, ha faltat sempre una frase o un concepte que destruís mitjançant una afirmació d'amor a la pàtria el concepte desafecte a ella en què es troba l'esmentat Futbol Club Barcelona. Em permeto significar, vostra excel·lència, la conveniència de que, en cas de ser-li atorgada la gràcia que sol·liciten, se'ls imposés com a condició ineludible que en celebrar el primer partit amb la concurrència dels seus socis, que sumen 11.000, s'executés la marxa reial espanyola, que hauria de ser escoltada no només amb el respecte degut, sinó amb aclamacions que fessin d'aquest acte un desgreuge a l'ofensa que ha donat lloc al correctiu. Aquest acte executat de bona fe amb el camp ple d'espectadors seria la millor justificació i la millor gratitud la gràcia que se li concedís. Atenent, doncs, excepte si vostra excel·lència tingués una opinió millor, que sense un acte terminant i incontrastable i executat públicament no per uns individus de la Junta del Club, sinó per tot el club sencer, seria perjudicial a la política i la tasca del govern aixecar la suspensió imposada per aquest govern.
Això és En Guàrdia.
Joaquim Monclús, acabem de sentir aquesta carta de Milans del Bosch, que sabem que no va tenir prou èxit el que ell volia, però déu-n'hi-do, hi havia un odi cap a tot allò molt, molt, molt gran, no? Suposo que internacionalment això es devia saber, també.
Bé, internacionalment la cosa comença a canviar, perquè ells estan insegurs, perquè, clar, Itàlia i alguns llocs es decanten de cara al feixisme. I, clar, Anglaterra no vol. Aquí qui empara en gran manera és Anglaterra darrere. I els anglesos es posen en contra. I quan es posen en contra, d'una manera no massa manifesta, però llavors aquí se troben intranquils, la dictadura.
Perquè té molta repercussió en els diaris anglesos el tancament del Barcelona.
No, la dictadura no agrada la dictadura.
Ah, en general.
Val. No solo del Barça, és una cosa que també tindrà la seva repercussió internacional, però és més d'aquí.
Més pròpia.
Ara, pensem que són els anys que la dictadura ha actuat al Marroc i ha solucionat el conflicte del Marroc. Clar, tot això ha sigut operacions militars amb les quals les actuacions militars espanyoles són duríssimes i això també té una, diguem, una mala visió a nivell internacional.
Bé, però també són els anys de trencament d'Itàlia amb Abissínia, de la marxa, encara falta una miqueta, però de la marxa de la Societat de les Nacions d'Itàlia, etc. Vull dir que sí. Japó una mica més tard.
Sí, però són
anys complicats, eh?
Sí.
Aquesta gent no ajuden, eh?
No, clar, al revés.
Que s'ho queden. Al revés.
Quan s'aixequen les suspensions tant del Barça com de l'Orfeó, totes dues institucions reben una empenta popular, i ho hem dit amb el Barça sí, però amb l'Orfeó també la gent s'hi torna a abocar.
Sí, la gent s'hi torna a abocar a l'Orfeó. L'Orfeó surt disparat de tot, cada dia és més, i a més, diguéssim, augmenten fins i tot les seccions.
L'Orfeó suspès durant 5 mesos, eh?
Sí, que déu-n'hi-do.
Això tenint en compte, eh?
Que déu-n'hi-do. No, és clar, és que això és un efecte rebot típic, no? Qualsevol sanció sempre és horrible, però de vegades té aquest efecte contrari al que aquell que ha volgut sancionar, que és que la gent se n'adona la injustícia i encara fa pujar més l'entitat.
No, el fer els afanyar més socis canvia la situació, és més conegut a partir d'aquell moment, clar, i ara benvolgut, doncs encara més. Vull dir, clar, l'Orfeo serà un puntal per al país.
Tindrà també els mateixos tipus de repercussions que amb el Barcelona, de canviar la directiva, com li passava al Barcelona, que ha de fer fora Gamper i companyia?
No.
No, a l'Orfeo això no li passa.
És una altra història.
Això no li passa.
Se'l miren d'una altra manera.
És el Salvador Millet.
És
el gran personatge extraordinari, sí, sí, que no té res a veure amb els descendents posteriors.
Sí, aquestes coses passen a les millors famílies. Sí, sí. Joaquim Monclús, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut, en Joaquim
Monclús. Gràcies a vosaltres.
És l'autor d'aquest llibre, La clausura de l'Orfeo Català i del Futbol Club Barcelona 1925, publicat per Dalmau Editor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, em sembla que hem tocat un tema que t'agrada especialment.
Sí, però saps què passa? Que la relació entre societat, esport, gaudi, política, etc., sempre és molt complicada. Quan l'autoritat no li agrada això, de vegades no saps com van... En fi, no saps com va la justícia o els arbitratges o el que sigui.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus d'Albert Cortés, Xavier Martín i Marc Lobato.